Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia i som allà on érem, esperant. De fet, des d'abans de la una que estem esperant. Perquè després de la maratoniana reunió d'avui de Pedro Sánchez amb el nucli dur del PSOE per mirar de com poden girar fulla l'escàndol de Santos Cerdán, ara mateix fa 5 hores que ha començat la reunió, l'últim que sabem és que la compareixença de Sánchez està anunciada per ara a les 3, però també ho estava a la 1, també ho estava a les 2 i a quarts de 3. Veurem si es produeix a les 3 o si serà més tard. En tot cas, tan bon punt es produeixi, la sentirem aquí, al Catalunya migdia. També hem connectat a la primera hora del Catalunya migdia amb Jerusalem per donar-vos l'última hora de la guerra oberta entre Israel i l'Iran. I us hem explicat que el Museu Nacional d'Art de Catalunya s'ha declarat tècnicament incapaç de complir la sentència que l'obliga a traslladar a l'Aragó les obres d'art de Sixena. A aquesta hora, què més podem explicar, Joan Bota?
Doncs mira, la Paula Brujats des de Madrid ens informa que s'ha acabat aquesta reunió.
És entre... el pas previ per la compareixença, no? Primer havia d'acabar la reunió i després...
El que acaba de passar també, una cosa interna, és que la televisió on nosaltres podem seguir el senyal institucional on podrem seguir aquesta roda de premsa, s'han anat la caràtula que teníem, ha sortit una pantalla en vermell i després en negre. Per tant, estan passant coses, anem a saber quines. Paula Brujats, bona tarda.
Estan passant moltes coses, però de moment Pedro Sánchez no apareix. L'última hora, com deies, és que acaba ara mateix aquesta reunió que ha durat gairebé 5 hores, que ha acabat amb Pedro Sánchez amb un últim torn de paraula després d'escoltar la quarantena de dirigents del partit. Avui tothom ha volgut dir-hi la seva en aquesta reunió. Ara, a l'espera de que surti Sánchez en aquesta roda de premsa, és la segona que farà Ferraz des de dijous, quan va esclatar el cas. La reunió ha estat llarguíssima, molt més del que preveia tothom. Sánchez ha insistit avui en acotar la crisi a un problema del partit per intentar que no arrossegui també el govern espanyol, i de moment el que ha fet ha estat aprovar un primer canvi, designar una gestora temporal que liderarà el partit amb Cristina Narbona al capdavant, que pilotarà el partit, que cobrirà el buit de Santos Cerdán fins al Comitè Federal del 5 de juliol, on s'aprovarà una nova direcció socialista.
Doncs, pendents de poder sentir Pedro Sánchez, us expliquem també que les organitzacions empresarials COE i CEPIME condemnen la corrupció política així en genèric a través d'un comunicat en què no mencionen en cap moment els noms de Cerdán ni d'Ábalos ni les sigles del PSOE. Asseguren que estan inquietes i preocupades per tot el que està passant aquests dies i per això demanen que es respecti la independència dels jutges. Les patronals defensen que Espanya necessita estabilitat institucional, política i econòmica, i en aquest sentit alerten que cada cop se'ls fa més difícil traslladar missatges de confiança a la ciutadania, a les empreses, als inversors i als mercats. L'exministre Rodolfo Martín Villa declararà el 19 de novembre com a investigat per la mort per trets de la policia de Teófilo del Valle. Era un treballador de 20 anys del sector de la pell a qui van disparar 6 trets durant una mobilització a Elda, al Vilanopol Mitjà, el 1976. La jutgessa que instrueix el cas també ha citat a declarar Daniel Aroca del Rey, exmembre de la policia armada que presumptament va ser autor de la mort de Teófilo del Valle. A França, el govern ha tancat l'espai d'exposició de diverses empreses israelianes de defensa convidades al Saló Internacional de l'Aeronàutica que es celebra al nord del país. Abans de la inauguració, els empleats de les empreses que mostraven armes considerades ofensives s'han trobat els seus espais tapats amb panells negres que amagaven els equips que preveien mostrar als visitants. Anem a París, Isabel Galí.
Bona tarda. El govern francès ha fet tapar aquesta matinada amb una tela negra 4 dels 9 estants israelians del Saló. Són els de les empreses Elbit Systems, Rafael, YAY i Unision, que segons el Ministeri de Defensa s'havien negat a retirar armes ofensives dels seus estants, amb la qual cosa l'armament més letal ara no és visible des de fora. Això ha indignat, evidentment, els responsables d'aquestes empreses que s'han queixat sense èxit. Diuen, en declaracions a l'agència Reuters, que la decisió va més enllà de consideracions comercials i que els murs negres recorden els dies foscos en què els jueus eren separats de la societat europea. Sigui el que sigui, en aquest saló hi ha 2.400 expositors i gairebé un miler exposa material i tecnologia relacionada amb la defensa, paraula que té una línia molt fina amb atac.
De tornada a Catalunya s'ha posat en marxa la nova xarxa d'espais Test Agrari. És una proposta per impulsar la incorporació de nous pagesos donant ajudes i suport tècnic i administratiu que ja té una dotzena de localitzacions en marxa. Anem a Belltall, Manel Sastre.
Aquí, al capdamunt de la Conca de Barberà, fa 2 anys que l'Sven Rocky planta alls de Belltall per ajudar a mantenir aquesta varietat. Les coses li van molt bé i ha estat gràcies, en part, a l'ajuda de l'Espai Test.
La maquinària és fonamental i també l'espai, no? Sempre costa molt de trobar terres. I una altra cosa que estava molt important és el llavor.
És un dels que ja està totalment desenvolupat en un model que, en llocs com el Canadà o França, ja fa més anys que han demostrat la seva utilitat a l'hora d'ajudar i captar nous pagesos i ramaders. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Faig una crida als joves del país de que vinguin al món rural i que vinguin a l'activitat agrària i que els acompanyarem, els ajudarem.
Els Espai Test Agraris mancomunen serveis i des de l'associació ARCA, que els gestiona, es dona suport administratiu i de gestió durant 3 anys com a mínim perquè els nous pagesos o ramaders vegin si es veuen en cor de dedicar-s'hi de forma estable i pel seu compte.
I per acabar, i mentre continuem esperant aquesta compareixença de Pedro Sánchez, us expliquem que hi ha oposició d'ajuntaments i de bona part dels veïns dels municipis del Gironès i el Pla de l'Estany afectats per un gran projecte de plaques fotovoltaiques. Els ajuntaments treballen en les al·legacions i els veïns han començat una recollida de firmes en contra. Anem a Sant Jordi Desvalls, Núria Pereira.
El projecte que està tramitant el Ministeri preveu unes 70.000 plaques solars que ocupen una superfície com la de 93 camps de futbol distribuïts en 4 municipis i que es connectaran amb línies d'alta tensió aèries i línies soterrades. Els municipis on hi ha previstes plaques són Vilademuls, Cervià de Ter, Cornellà del Terri i Sant Jordi Desvalls. Els ajuntaments i els veïns treballen coordinats per presentar-hi documentació en contra. Ens ho expliquen 2 veïns que recullen signatures, la Consol Riera i el Paco Lifante.
El que espanta és la magnitud del projecte en si, que és un projecte fet per una promotora privada, que és algo que no ha estat consensuat amb el territori.
No estem en contra de les renovables, de cap manera. El que sí que estem en contra és de l'especulació de les renovables i crec que és hora que tots diguem prou. Estan fent monstres que no abasteix a les necessitats de la població, sinó que és per vendre energia.
Els ajuntaments afectats han enviat una carta a la consellera de Territori en què demanen una reunió urgent.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs passen 7 minuts de les 3 de la tarda i encetem una segona hora del Catalunya migdia que segur que és ben atípica, perquè ara mateix estem esperant. Com de fet fa hores que esperem, igual que espera la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Marc Bataller, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
Quan fa que espereu?
Ui, moltíssim. Moltíssimes hores. S'està fent molt llarg, això.
Júlia, per obligació professional, diguem-ne, sí. Perquè, clar, està igual que nosaltres, pendent, que des de les 10 del matí que ha començat aquesta reunió, en principi la compareixença era a 1:15, però després això s'ha anat endarrerint, i ara mateix, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, vaig a provar d'anar a Madrid, a veure si tenim la Paula Brujats en línia. Paula, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
De moment no hi ha cap indici que això sigui imminent.
A veure, no hi ha cap indici, no crec que sigui imminent.
M'agrada molt aquest sospir que volem dir. Mira, Òscar, fa 3 hores que estic dient el mateix, que no sé quan sortiran, una mica.
No, però penseu perquè al final la convocatòria inicial de 12:45 a 1 era una mica així mal dit a l'aire, no? És a dir, el Partit Socialista no havia fet una convocatòria formal d'una roda de premsa amb una hora agendada. És el que el sol ser habitual, que compareguin a la 1 un cop acaben les executives dels dilluns i, per tant, d'entrada havien dit que seria sobre aquesta hora. Què està passant? Que la reunió ha estat molt llarga, perquè avui el que ha passat és que la quarantena de membres que formen l'executiva han aixecat la mà i han volgut parlar en aquesta reunió, per tant això ha descol·locat una mica els horaris que hi havia previstos inicialment, i el que sabem a aquesta hora és que ha acabat la reunió, definitivament això és així, i per tant ara el que està fent Pedro Sánchez segurament és preparar aquesta roda de premsa que farà ara quan surti, i estan sortint amb comptagotes els membres de l'executiva, per tant hauria de ser imminent. Sí, ho serà, ho veurem.
Sí, exacte. Que si alguna cosa m'he après durant aquest matí és a no aventurar-nos, segons què. No ha transcendit, més enllà d'aquesta substitució de Santos Cerdán com a secretari d'organització del partit d'una manera col·legiada, podríem dir, i a més també temporal, perquè això no és per llarg termini.
Exacte. Què fa Sánchez, primer de tot? Fa aquest pedaç, podríem dir-li, temporal, perquè realment ho havia de fer, perquè el càrrec del número 3 del partit no pot estar vacant. Per tant, el que fa és que nomena una gestora interina i temporal fins al Congrés, que està previst inicialment pel 5 de juliol. Veurem si ara, quan compareix Sánchez, dona alguna novetat en aquest aspecte, perquè durant el matí de Fons Socialistes ens ha arribat que aquest Congrés es podria avançar, per tant, que acabi sent la propera, aquest proper
proper cap de setmana o l'altre, i de moment el que fa és això, anomenar una gestora liderada doncs, per Cristina Narbona, la presidenta del partit, per dir-ho d'alguna manera, perquè portin el dia a dia del Partit Socialista, perquè Santos Cerdán era el número 3 i per tant era qui feia les gestions diàries del partit, per tant designa aquesta gestora per cobrir aquest buit. Veurem què passa en aquest comitè federal del 5 de juliol, perquè el partit anuncia que hi haurà canvis profunds en la direcció, però veurem quin marge té aquí Pedro Sánchez, perquè canvis profunds en la direcció, ell és el número 1, María Jesús Montero és la número 2, Santos Cerdán era fins ara el número 3, per tant hem de veure quina reestructuració vol fer dins del partit. El que queda clar, com a mínim avui i com a mínim fins ara, l'espera que comparegui, és que Sánchez insisteix en limitar aquesta crisi en un assumpte de partit, amb que això no ha d'afectar la Moncloa, per tant, ni eleccions anticipades, ni qüestió de confiança com a president del govern espanyol, ni per ara cap crisi interna del govern amb canvis de ministres.
Molt bé, doncs estem pendents d'aquesta compareixença, tan bon punt comparegui, doncs òbviament ho sentirem aquí al Catalunya Migdia. Si fa 3 hores que estem esperant que comparegui, no ens ho saltarem ara, en el moment en què ho faci. Per tant, Paula, ens avises i ens demanes pas en el moment en què comparegui. Mentrestant, ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora, avui...
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
Avui comencem una dèria que no sabem quan acabarà. Carlota Gurt, escriptora, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hauré de parlar molt de pressa, per si de cas, no?
Tu ja tens una mica de tendència, per tant, tampoc no cal.
Ja, sí, ja no cal. Sí, de fet, potser el que hauria d'haver portat com a tema és la corruptibilitat de l'ésser humà. No?
Home, també és un tema sucós, aquest, eh?
No, vull dir, fins a quin punt on som corruptibles o no som corruptibles, no? Fins a, bueno, no ho sé, eh? Ara no sé si canviar-te el tema o què.
Tu mateixa, ets lliure. Escolta'm, la dèria és teva.
Bueno, doncs mira, parlem d'això, no? Va, mira, ja que hi tenia la meva altra dèria, me la guardaré per la setmana
perfecte,
que ve.
Perfecte,
no, vull dir, perquè clar, quan veus totes aquestes notícies, que al final és una cosa que, no, que és recurrent i que d'alguna manera estem així des de, no, diguéssim, des de tota la història de la humanitat, no? I dius, què podem fer perquè l'home deixi de ser corruptible? O sigui, on és el problema? Per què sempre, no, entrem en cercles de corrupció? Llavors hi ha tota aquesta teoria, no, de que el poder ens espatlla, no? Dius, bueno, el poder ens espatlla, però no ho sé, diguéssim, en tots aquests segles que portem caient en la corrupció, com és que encara no hem trobat cap solució? Vull dir, hi ha alguna mena d'esperança?
No, i a més amb gent, i per exemple en aquest cas, gent que ha arribat a un govern precisament fent una bandera de la lluita contra la corrupció i acaben caient en els mateixos errors,
bueno,
en els mateixos pecats,
banderes,
no?
Ja ho vam veure amb l'Emle Rejón, bueno, diguéssim, no? Diguéssim, que això de portar unes banderes i no, diguéssim,
i la contrari del que diu la bandera.
La pràctica i la teoria no acostumen a anar junts.
Sí, sí. Després és allò que llavors et diuen, no, si tu hi tinguessis la possibilitat, no ho faries o no? I tu, home, no, segur que no, però no, vés a saber.
Jo crec que no, però jo crec que hi ha molta gent que conec que sí, vull dir, perquè jo a mi mateixa en tinc per una persona molt íntegra, fins i tot massa íntegra, estúpidament íntegra, no? En el sentit de que no, diguéssim, que a vegades perdo, hòstia, és que no, penso que perdo oportunitats per coses que potser les estic exagerant, no? Però crec que jo que conec persones que sí que hi caurien, no?
A veure, no sé.
Com ho hem de fer? Amb l'educació, o sigui, l'educació és la sortida, o com ho hem de fer? Hi ha alguna esperança? Jo crec que no.
A veure, la Júlia, el Miquel Àngel i el Marc, com ho veuen, això?
Jo tinc la sensació que l'única manera de fer-ho és precisament la que no hi ha, que és que no hi ha uns mecanismes de control per detectar aquest tipus de pràctiques, perquè al principi, quan surten aquestes informacions sobre la UCO i sobre com aquesta trama funcionava, és el més clàssic del món. És a dir, estem parlant de comissions que cobraven aquestes comissions per obra pública. És a dir, no sé, em va semblar fins i tot com una corrupció massa típica, no?
Ja és convencional, ja és de sèrie de Netflix, això, no?
Clar, llavors, el que demostra tot això és que si han pogut fer la corrupció típica i tòpica de tota la vida, vol dir que no hi ha un mecanisme de control que et permeti frenar-ho. I això també té a veure amb quina relació té el poder polític amb el poder econòmic, com es donen aquestes adjudicacions, com es liciten, qui les rep i com també d'acostumats estan aquest tipus d'empreses a participar també d'aquesta corrupció, perquè parlem molt dels polítics, però no d'aquestes empreses que hi estan participant.
Anava a dir això, sense deslliurar els corruptes, és a dir, òbviament, qui accepta diners està fent un delicte i, per tant, té culpa i, per tant, ha de pagar, però també a vegades passem molt de puntetes per aquells que paguen i aquells que tempten o temptegen a veure si hi ha algú que està disposat a ser comprat. Aquests també els haurien de posar la lupa, que a vegades només la posem amb una part, que són els comprats i no els compradors, podríem dir.
Jo
com que segurament en parlem, eh? O, si ens deixes, sí, i no Pedro compareix Sánchez, Pedro Sánchez. Sí, Sánchez. Jo m'agafo tot el que deia la Carlota, no? De si tothom és corruptible. Tiro bastant enrere. Recordeu l'època de Jesús Gil, no? Sí. Quan era alcalde de Marbella, no? Que tothom sabia perfectament que allà posàvem a la caixa i guanyava no amb una majoria absoluta, una majoria absolutíssima. I en aquella època, no? Fins i tot, que bé, deien hi havia corrupció i què? No? Que tothom ho fa, doncs jo també ho intento.
Hi ha tolerància,
no?
A la corrupció.
Exacte, hi havia una tolerància a la corrupció. I avui en dia encara, no? Hi ha certa gent que diu, bueno, els polítics roben, jo potser si n'és, el que deia la Carlota, no? Mitja en broma, evidentment, no? Bé, hi ha aquesta certa tolerància que crec que l'icona màxima, no, era Jesús Gil, de tota aquella època de Marbella, eh? Recordeu, eh? Aquelles construccions fastuoses, l'Atlético de Madrid, que després va acabar com va acabar. Però crec que és una miqueta el que definia, no, la Carlota, que diu el tòpic, no? Si tothom té un preu. No ho sé, llanço la pregunta, eh? Tothom té un preu, Miquel Àngel?
És que et tocava tu, eh?
Sí, sí, gràcies per la pilota aquesta.
No ha estat una acusació directa.
No.
Bé, doncs és que sempre acabem posant el focus sobre el control necessari, i el control és necessari, evidentment, no? El que passa que, al final, un control sobre un altre control, sobre un altre control, on s'acaba? Jo el que espero és que els polítics no robin perquè no volen, no perquè no poden. I, per tant, és un debat més cultural, més d'una certa penalització social, més enllà de la penalització penal, valgui l'expressió, no? Han d'existir controls, però de bé, pues, no sé, com passa en països on he viatjat, que les portes, diguem, d'entrada al metro estan obertes i la gent posa el tíquet. Per què? Perquè està mal vist no fer-ho. Però quina seria la raó de ser de colar-te? Evidentment, la proporció és incomparable, però ens estem parlant d'un element gairebé cultural, no de la política. La política no és més que una expressió dels valors de la societat.
Cultural mediterràniament, segurament,
exacte,
el mediterrani.
Tant, tenim una administració que fonamentalment desconfia, doncs, això s'ha convertit en un fet cultural i per això som capaços d'admetre que, en el fons, perquè no ens hem trobat davant de la tessitura o davant de l'oportunitat, perquè si no, vés a saber, i el dubte queda fet, no? Per què? Perquè em diu molta gent, bueno, és que si pogués també ho faria, no? Clar, el problema és que tu pots dir-ho això en públic i no passa res perquè no tens capacitat, diguem-ne, per ser, per corrompre, no?, d'alguna manera, però ja estàs ideant una situació que per molts controls que passis, o que posis, al final, com que culturalment està acceptat, doncs acaba passant. I jo crec que aquest és el drama.
Ostres, jo em pregunto, i no hi ha alguna mena de, no sé, de test psicotècnic, no? Explica els testos psicotècnics, no? Pues de, no? Descobrir psicòpates, no? Vull dir, de descobrir amb testos psicotècnics que algú té certes tendències, no? Al costat fosc, no? D'alguna manera, a tenir certes debilitats, no ho sé, a mi em sembla que deu haver-hi algun mecanisme, perquè és això que dius, que al final els mecanismes de control seran de control i han de ser, però el que ha d'haver-hi és un canvi de fons de la manera de pensar de les persones, no? Aquest és el tema.
Jo tinc la sensació que no és tant si el poder de per si corromp o no, sinó com funcionen les xarxes d'encobriment. És a dir, que acaben fent-te partícip d'aquesta corrupció. Crec que moltes vegades tot comença així, no? Una persona sap com gestionar-ho i va, diguéssim, tocant diverses portes en les quals així es crea un entramat, no? En el cas de Cerdán, encara hem de saber si ell estava al principi de la trama o si hi va entrar després. Jo crec que aquesta és una de les claus. De moment, amb els informes de la UCO, a mi el que em sorprèn és que s'inicia aquest cascoldo, comença una investigació pública també, quan surt als mitjans de comunicació el 21, i fins ara, Santos Cerdán no apareixia en cap informe. Això també és estrany, no? Per tant, hem de veure com també funcionen aquest tipus de xarxes i d'encobriments entre ells.
Ara, de seguida, entrarem en debat sobre el que pugui anunciar Pedro Sánchez o el que pot haver fet que la reunió s'hagi allargat tant, però de moment a Madrid sí que alguna cosa podem confirmar, i és que Paula Brugat, Santos Cerdán ja no és diputat al Congrés dels Diputats, que era una cosa que havia promès però que encara no s'havia produït.
Sí, exacte, havia dit que renunciaria a l'acte, però sí ha resistit més dies del que esperava tothom, sobretot dins del Partit Socialista, però vaja, finalment, a les 9 i 3 minuts ha entrat al registre del Congrés la renúncia de Santos Cerdán com a diputat, per tant, a aquesta hora ja no és diputat pel Partit Socialista, ja no és diputat al Congrés dels Diputats, i això el que fa a la pràctica és que dona via lliure al jutge del Suprem per començar a investigar-lo si és que ho considera per les proves que té arran de l'informe de la Guàrdia Guàrdia Civil. Això agilitza molt els terminis. Per tant, haurem de veure si a partir d'ara hi ha moviments del jutge del Suprem.
No ens hem tornat bojos i no estem donant una última hora de fa 6 hores, sinó que la Paula Brujats, després de tantes hores connectada, ja té dislèxia i ha dit les 9 i 3 minuts.
I què
he dit? Has dit les 9
les
i 3, 3
i
minuts. Les 3 i 9, exacte, sí, sí.
Que des de les 9 ho estàs esperant.
Estàvem donant una notícia d'última hora de les 9 del matí.
Des de divendres
no, no.
A les
9. No. Clar,
a les
hores...
3 i 9 minuts.
Ara sí, a les 3 i 9 minuts. Correcte, correcte. Molt bé, doncs ara seguim amb la Paula Brujats, però amb la Carlota Gurt. Fins la setmana que ve. Carlota, gràcies, molt, bona tarda.
Que vagi bé, ànims.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir al cos de Mossos d'Esquadra. Si busques una professió amb futur, compromesa amb la ciutadania i amb projecció de creixement, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos i Mosses d'Esquadra formen part d'una policia moderna, propera i professional. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny. Molt més que una feina per tu, un futur per tothom. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les 3. Com dèiem, l'executiva federal del PSOE ha durat 5 hores reunida per avaluar com tirar endavant després de l'escàndol de corrupció protagonitzat pel número 3 del partit Santos Cerdán. Ha estat una reunió llarguíssima. Pràcticament tots els participants han demanat de parlar-hi. Hi ha preocupació perquè puguin sortir més àudios de Koldo García que impliquessin altres dirigents socialistes o que apuntin directament a un finançament irregular del partit. Mentre, tot plegat, esperem aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que ara sí que ja ha de ser en els pròxims minuts, un cop s'ha acabat aquesta reunió. No sé, Júlia, Miquel Àngel, Marc, si podeu imaginar-vos per què això s'ha allargat tant o per què triga tant aquesta compareixença. Ens deia la Paula, una de les claus és que tothom ha demanat de parlar-hi en aquestes reunions, que són col·legiades i en què a vegades van només a dir què diu el líder i a acceptar-ho, i si vas amb ganes de discutir-ho o de donar la teva opinió, doncs clar, tot això fa que es vagi allargant. No sé si teniu previsió de què pot anunciar Sánchez o què pot haver passat avui, si aquesta... Bé, és una reunió tensa, òbviament, perquè ha durat 5 hores.
Jo crec que el que ha volgut és agafar una mica el pols, no?, el territori, en els seus barons, saber com està la situació, saber què opinen, saber com es presenten, no?, tota la situació, i són uns 30 aproximadament en una executiva, no?, quan hi ha una crisi d'aquestes, tothom vol parlar. Passa el PSOE, passa el PP, passa Junts, passa Esquerra, absolutament tot, i és el que deia la companya, no? Habitualment les rodes de premsa estan programades al migdia, dels partits, i aquesta es va allargant, i ara, estic segur que és el moment, no?, que abans feien broma, no?, abans de començar la tertúlia, el moment dels dircoms i d'intentar agafar el relat.
Quin perill, els dircoms, eh? Diu el Marc perquè ha estat dircom durant molt de temps.
El perill ho has dit tu.
Sí, sí.
Ah, vale, vale.
No, jo també t'ho puc dir.
Sí, no, estàvem parlant de Pedro Sánchez.
Aquí el problema és que aquesta roda de premsa, la importància que té, evidentment, no és la d'anunciar com gestionaran la secretaria d'organització, sinó en cap a quin escenari apunta, no? Si un escenari d'anticipació electoral...
Però vols dir que anirà cap aquí des de Ferraz?
No.
No pregunto, eh? No. Potser ens equivocarem tots, perquè Pedro Sánchez...
Vol que la... Que la crisi es circunscrigui al PSOE, no?
El PSOE Ferraz.
Però això és... Tu pots voler una cosa i que la realitat sigui una mica més complexa, no? I, per tant, aquí hi ha doncs, pocs escenaris. O aguantes fins al final i aleshores et surten els barons del PSOE, el món local, i segurament doncs, estaran preocupats perquè són els primers que van en el calendari electoral, doncs patirem en primera persona, patiran en primera persona doncs, el primer impacte, no? Si l'escenari és el d'una moció de confiança o si, bueno, doncs directament l'avançament electoral, no? I això, doncs, suposo que aquestes tres o quatre coses poden sortir, però vés a saber.
Espera't que hem de tornar a Madrid, Paula Brujats, perquè tornes a donar un missatge com el que has anat donant diverses vegades durant el matí, no? I és que això va endarrerint-se. Oi, em sembla que no tenim a la Paula Brujats ara mateix. 15:40, es veu. 15:40. Són
ara donen una previsió 15, més exacta.
15:23.
No? Abans d'ahir anaven dient cada mitja hora.
A partir de 15:40.
Ah,
aquesta partida, és una mica perillós, perquè a partir de, vull dir, les 7 de la tarda és a partir de les 3:40.
No dirien cap mentida. Els dircoms no dirien cap mentida.
No, ja hi som, ja hi som.
A veure, dues coses. Una, PSOE partit és una cosa, PSOE govern és una altra, o com a mínim aquesta és l'estratègia que volta així Pedro Sánchez. A nivell de partit, ell el que sabem que explicarà avui és aquests canvis a l'executiva, amb una mena de gestora interina, per ocupar momentàniament aquest lloc de Santos Cerdán. El que no està clar és si avui farà un pas més enllà i passarà d'un comitè federal a un congrés extraordinari. El congrés del partit va ser fa 6 mesos a Sevilla, ell va sortir reforçat com a líder, però és cert que ara estan canviant molt les coses i que s'allargui tant aquesta reunió també evidencia que dins del partit hi ha molt malestar. S'ha passat, en certa manera, del xoc a la decepció i potser ara ja s'ha de veure com a partit com se sustenta això. Ja no només pel govern espanyol, sinó també pels territoris. És a dir, al final, el poder socialista als territoris també necessita estar fort no només al territori, sinó que també ho estigui al govern per afrontar les eleccions que vindran. I penso ara en Andalusia, que en principi serien les primeres, que serien a l'estiu del 26. Això d'una banda. De l'altra, a nivell de govern espanyol, jo veig molt difícil que Sánchez prengui avui cap decisió. Per què? Perquè ell vol fer aquesta ronda de contactes amb els socis i a partir d'aquí decidir. Tots portem una mica al cap que Sánchez pot fer qualsevol cosa, però jo tinc la sensació que en aquesta crisi està més en mans dels socis del que ho ha estat fins ara. I ja no només per Junts per Catalunya, perquè Junts per Catalunya jo tinc la sensació que necessita que Sánchez continuï per poder complir amb els acords, sinó sobretot amb Podemos. Podemos està dient que no es vol ni tan sols reunir amb Sánchez i els seus vots són pràcticament indispensables. Sense perquè Podemos
més,
no surt.
Perquè, a més, aquí hi ha aquesta lluita entre Clar. Sumar i Podemos per intentar mobilitzar el vot a l'esquerra del PSOE. I, per tant, si Sumar està interessat, tot i que sigui en una reunió per resetear, que en diuen ells, la legislatura, i mentre que Podemos pot estar més llançat, no? De dir, com que nosaltres no estem al govern, doncs nosaltres ni ens reunim, ni tan sols ens reunim. No?
Clar, de moment Sánchez el que diu és les eleccions seran el 27, però també hem d'estar una mica expectants a què més surt de la UCO. Jo tinc la sensació que això no s'ha acabat aquí, sinó que aniran sortint informacions i aquí és una mica el que marca també els passos de Sánchez. La qüestió de confiança és cert que és una opció, però també exhibir que la perds no et queda cap altra que convocar unes eleccions. No? Hi hauria l'altra visió per part del PP, que el PP va començar molt fort demanant aquesta moció de censura, instant els socis a votar-la a favor, però ara el que veiem és que Feijóo torna a demanar eleccions, perquè sap que amb una moció de censura la perdrà, ara per ara. Per tant, tothom s'està movent. Jo crec que Sánchez serà més cautelós. De moment, totes aquestes reunions són a Ferraz, les compareixences són a Ferraz. Quan ja siguin a la Moncloa, crec que ja sí que ens podem començar a imaginar un altre tipus d'escenaris, però crec que fins que no acabin les reunions amb els socis no hi haurà cap mesura de govern.
Ara ja tenim la Paula en línia. Paula, bona tarda de nou.
Bona tarda. Ara. I ara ja tenim males notícies, que és que s'endarrereix 20 minuts més, cap a i 40 ens diuen.
Cap a i capa, eh? Vull dir, no és a 15 a 40, sinó que és a partir d'i 40.
A veure,
eh?
Vaig llegir literalment el que ja diuen a partir de les 15 a 40.
Les 8 del vespre és a partir de les 15
a 40. Exacte.
Has dinat, Paula, els periodistes que esteu aquí, heu dinat alguna cosa?
No, no hem dinat. De fet, ara el que estem fent és sortint tots cap a la porta d'entrada, perquè van sortint alguns, no, d'aquests dirigents del Partit Socialista que us deia abans, que van abandonant la reunió, i les primeres reaccions a aquesta hora és que el que ha traslladat Sánchez dins l'executiva és que el govern espanyol no ha d'estar afectat per tot el que està passant, que s'ha de blindar la legislatura, que hi ha opcions de mantenir viva la legislatura fins al 2027, i els socialistes que van sortint convençuts que no sortiran noves proves que esquitxin o que impliquin Sánchez en aquestes relacions presumptament delictives de Santos Cerdán, ni que surtin proves que apuntin a un possible finançament irregular del partit.
Fem una cosa, Paula, tu alliberada i per tant ves cap a la porta i tot plegat, i quan estiguis en línia m'avises, perquè si no
te
tindré aquí lligada al micròfon i després no podràs parlar amb els que vagis sortint de la reunió.
Aquí està el tema, eh?
Fins ara.
Si surten més proves.
I finançament irregular del partit, aquesta és la clau.
Sánchez. Si no afecta directament a Sánchez, poden aguantar. Poden aguantar, sobretot perquè el PP tampoc té massa capacitat de moviment. Una moció de confiança és arriscat, però crec que Pedro Sánchez encara té la capacitat per necessitat, perquè fins i tot molts dels pactes o els acords estan encara fent-se, no? I coent-se, diríem, de gestionar en certa mesura doncs, uns acords, amb la dificultat de Podemos, però en tot cas jo crec que és gestionable, mentre que el PP sap que no té res més. També sap que el 2027, probablement, si finalment s'arribés aquí i després de tota la bateria de coses que aniran sortint, segurament, doncs potser li entregaran en safata en unes eleccions, però bé, ja sabe. En tot cas, han de passar aquests 2 anys. Si Pedro Sánchez és capaç de gestionar les aliances, crec que l'escenari de la moció de confiança és una manera de guanyar temps En el curt termini tenir una mica més d'aire. Si no,
tot i que ell fins ara s'ha negat, ell ha dit que no,
sí, sí,
que no,
que no ho contemplava. És un mal que s'hi negui, però al final...
Perquè recordem que a nivell espanyol la moció de confiança té un risc, i és que si la perds has de convocar eleccions. Per tant, clar, la moció de confiança la planteja el mateix govern que està en exercici, per tant l'hauria de plantejar Pedro Sánchez, però té aquest risc, i és que com no tinguis molt lligat el suport dels partits que t'han donat fins ara suport...
Però això depèn de... Home, segurament ara, quan faci la ronda... que ha de fer amb tots els partits que li donen suport, doncs el primer que li demanen als partits és, bueno, i allò que tenim acordat, com està?
Jo crec que aquí...
Doncs és matis, eh? No estàs obligat a convocar eleccions, sinó que hi hagi una nova ronda de contactes per tal de si algú vesteix una altra majoria. Però vaja, sí que entres en un terreny desconegut perquè, com algú no et doni suport en aquesta moció de confiança, qui et diu que no li digui al rei quan vagi a fer les consultes de dir, no, és que jo amb aquest senyor no li dono suport i, per tant, ja tornem a estar en una investidura des del principi.
Sí, jo crec que les últimes setmanes, sobretot l'última setmana, el PSOE ha comès un error de càlcul, no? Perquè sobretot des que va sortir el cas Leire, no? Ja es anava dient, sobretot per la dreta mediàtica espanyola, que hi havia unes converses, no? I que hi havia unes filtracions... Que
aquest informe de la UCO fa setmanes Cerdan, que es deia, sí.
I ells, una miqueta el PSOE, bueno, ho anaven minimitzant i ho incluïen dins aquesta política de fang, no?, que ells consideren, no?, aquesta política d'enfangar el PSOE, que ho relacionen tot amb la dona, que també tot és una conxorxa, amb el seu germà, amb el fiscal general, i menys tenien, no?, segurament aquests àudios. És que fins i tot el mateix dia en què surt la informació, i no surten els àudios, però sí que surt la informació, el mateix Pedro Sánchez intenta contenir la crisi i defensa, no?, a Santos Cerdán, quan surten els àudios ja és tan clar que fins i tot es posiciona en contra, i a certa gent fins i tot li sorprèn, no diguent, no hi ha cap decisió judicial, com és que ara surts directament, no?, a fer fora Santos Cerdán, però és que els àudios eren claríssims. I després, jo crec sincerament que aquest cop no se salvarà el soldat Pedro Sánchez. Jo crec que la legislatura està bastant tocada. Potser m'equivoco, perquè aquest bon home les ha passat de tots colors, però està bastant tocada. És a dir, el que jo crec que està intentant és guanyar temps, intentant veure com reaccionen els socis, intentar trobar una sortida airosa, i veurem què passa. Però aguantar amb aquest ambient, aguantar amb aquesta situació, amb aquest ai al cor de si sortirà alguna més de la UCO, amb unes converses barrueres, no?, que explicava la Júlia, amb aquestes adjudicacions, amb una possible... sospita que puguin sortir més converses de si es tracta d'un finançament irregular, crec sincerament que la legislatura està bastant tocada. A partir d'aquí, dimensió desconeguda el que pot passar, sincerament.
Sí, jo crec que tens raó, però també hi ha un altre factor, que és que menys a Podemos, a la resta de socis, crec que tampoc els interessa anar a un avançament electoral. Potser sí que els interessa tenir marcat quan serien aquestes eleccions, però no convocar-les ara per ara.
Jo no dic convocar-les ara, Júlia.
Perquè, no, però vull dir...
Que aguanti el 27...
L'estat dels acords està a mig camí sent optimista. Per tant, crec que a tothom li interessa aguantar aquest govern, perquè l'alternativa, més enllà d'un acord amb PP i Vox, que hauríem de veure si suma, perquè es parla molt, no?, d'aquest fantasma de que l'extrema dreta podria governar.
Que després potser Junts tindria un paper.
O no. Hem de veure quines són les majories, hem de veure com es posiciona Junts, hem de veure com es posiciona el PNB, si volen seguir sostenint el PSOE o no, i sobretot si el PSOE treu un bon resultat electoral o no. Recordem quan Pedro Sánchez del 23 convoca les generals, tampoc en donàvem un duro, perquè les municipals i autonòmiques havien anat molt malament. Per tant, ningú esperava que pogués tornar a governar, i al final, per una ajustada majoria, ho ha aconseguit. El problema que té aquesta ronda de contactes amb els socis ja no és només dir com està el meu tema, com estan els meus acords, sinó que tothom tendeix a demanar una mica més. I crec que amb un govern tan dèbil, en aquesta ronda de contactes, intentar demanar encara més sessions pot ser molt més difícil, i també pot ser una arma pel PP per intentar desgastar encara més el propi govern.
Tothom voldrà renegociar, no?
Clar.
De tota manera, quan sentia que deies en cap dels socis actuals de Pedro Sánchez li interessa deixar caure aquest govern, ja entenc el que dius, perquè és veritat que tots tenen encara rèdits per cobrar-se, entre cometes, però deixa d'interessar-te mantenir el govern en el moment en què et fa més mal mantenir-lo que el rèdit que en pots treure. És a dir, si
però
acabes...
fa mal, de moment?
Si, no, de moment no, però si aquesta taca s'estén com una taca d'oli, acabes quedant davant l'opinió pública com algú que està sostenint un govern corrupte.
Clar, de fet, aquesta és la teoria que està abonant ja Feijó des de fa 4 dies, no? De dir, no sereu només socis, sinó còmplices i enfavoridors.
Si el PSOE aconsegueix que tot això quedi circunscrit a la figura de Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García, i sembla que només és d'aquests tres, mira, tu pots anar tirant i dient, mira, Pedro Sánchez ha estat molt poc hàbil, no es va assabentar, i tira. Però com això vagi cada vegada a més personatges socialistes, i com comenci a esquitxar una possible finançament irregular, etcètera, etcètera, doncs tot plegat encara et farà més mal.
Hi ha una persona que pel PSOE és molt intocable, que si acaba sortint en aquests informes, crec que sí que pot trontollar molt més la legislatura, que és Francina Armengol. Uh-huh. Francina Armengol va acabar reconeixent fa 3 dies, si no recordo malament, que sí que s'havia avisat amb el Dama després de negar-ho durant múltiples ocasions. Crec que per això deia, el dubte està en quines informacions més han de sortir, no amb quina estratègia vol seguir Pedro Sánchez. Diu, Pedro Sánchez crec que de moment està intentant que això només afecti el partit. També és cert que al final tot depenia del Ministeri de Transports, és a dir, sí que tenia una branca molt clara a dins del govern espanyol.
Aquí aquesta és la clau, saber l'abast de la qüestió, i el PSOE crec que no la sap. I la sabrà conforme vagin sortint informes i vés a saber si alguns són realment legítims i altres potser, experiència en tenim, tenen una mica més de literatura. Vale? Està sortint també aquesta persona que havia dirigit la UCO i que es veu que venien informació, diguem-ne, que activaven, capturaven d'investigacions no legítimes i la posaven al servei de partits. No? Això també és un drama que està passant. Per tant, és possible que ara assistim a un procés també d'atac o de la reputació, diríem, de la UCO per intentar igualir el que pugui sortir d'allà, perquè és una batalla que s'està produint fora, però sobretot s'està produint dintre de l'Estat, amb els mecanismes de l'Estat, igual que la judicatura, en el món, diguem-ne, de la policia. I no se sabrà fins que no passi, per tant el PSOE se l'haurà de jugar. Jo també crec que si el PP ara no aconsegueix tombar la cosa, serà difícil. I tampoc sabem, no?, si amb tot el que s'està veient amb Trump, amb la dreta europea, fins i tot amb Milei, si això no genera un cert efecte antídot entre part de l'electorat, que és capaç de menjar-se, en certa mesura, la qüestió de la corrupció, a canvi d'evitar doncs que, bueno, entrin altres que, primer, són igual de corruptes, perquè s'ha demostrat ja en el seu moment, i segon, doncs, bueno, a més porten polítiques de motosierra, per dir-ho així, no?, en tots els aspectes. I per tant és possible que vés a saber ben jugat d'aquí un any o 2 anys en quines condicions arriba el PSOE, però és veritat, no?, que els suports que li poden donar des de fora els partits que formen part, diguem-ne, dels acords que té el PSOE per la investidura, doncs també puguin tenir la reputació una mica erosionada vinculat al fet de donar suport a un partit que, i, bueno, pues que va arribar al poder perquè el PP era un corrupte, però ara s'ha convertit en el mateix corrupte.
Hi ha un petit canvi. Aquesta és la línia interna d'imatge que fins ara... Primer ha estat amb una carta d'ajust, ho he buscat i és en català així, és una carta d'ajust, que durant tot el matí ha estat allà posada, carta d'ajust. Després ha passat a negre i ara tenim un gran cartell que diu Espanya responde, PSOE, barra i un cor, i a l'espera que comparegui Pedro Sánchez. D'aquí a 3 minuts serà l'hora prevista, que ens havien dit cap a les 15:40, per tant, passant 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa, si aparegués Pedro Sánchez, el sentim de seguida.
Et deixem uns segons perquè pensis. Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a provar.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
És el moment de la gran final de Soc i Seré. 5 concursants hauran de demostrar que són un 7 ciències.
Aquesta és la teva resposta.
Que m'he quedat en blanc.
Tant. Espera't.
Quina tensió.
I enfrontar-se a un últim repte secret. Qui serà la persona més catalana de tot Catalunya?
Soc i Seré, la final. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Arriba la Revolut Plus. Només de
Ocasión Plus. Vinga, seguiu-me. Revoluciona't només aquesta setmana i vine a gaudir de més de 4.000 cotxes amb fins a 20.000 euros de descompte. I et sentiràs com un veritable rei. Només a Ocasión Plus. Yeah. Ocasión
Plus, plus. Ara, a Kia, ha arribat el moment de passar del voler al poder. Ha arribat el moment d'aconseguir un Kia Sportage des de 25.800 euros finançant amb Banco CTLM fins al 30 de juny. També disponible amb etiqueta Eco i Zero. Consulta les condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Catalunya migdia.
No ens hem perdut res, eh? Falten 21 minuts per arribar a les 4, per tant, queda un minut perquè siguin les 3:40, que és quan en teoria havia de començar. Paula Brujat, nosaltres tenim aquest lema, España responde, PSOE barra cor. Vosaltres aquí a Ferraz, què teniu?
Nosaltres tenim la sala de premsa amb tots els fotògrafs ja en posició, enfocant la porta per on ha d'aparèixer a Pedro Sánchez, perquè ara sí que ja em diuen que ha de ser imminent. De fet, acabo de preguntar a l'equip de seguretat del president espanyol, m'han dit que ja ha sortit de la sala on estava preparant la compareixença, i per
és
tant...
És molt gran, Ferraz, vull dir, és fantàstic, en molts
no
minuts ha sortit d'aquesta
reunió. Són quatre plantes. I em van dir que trigaran a sortir el que trigui en baixar. Llavors hauria de ser ràpid, però dependrà de si es troba gent pel camí i s'atura o no.
Té tret de fons aquesta música, perquè acaba una estona a rai, però després acaba talant una mica, perquè continua i va fent.
Sí, és apassionant, realment. És que les escoltes dels partits polítics...
M'agrada molt la paraula apassionant per definir el moment. Sí.
Perquè tant la del PSOE com la del PP no són gairebé un bucle i és habitual. Avui Sánchez va molt tard, però és habitual que sempre vagin tard. Per tant, ens la sabem gairebé de memòria, com a mínim sintonia, perquè mai hi ha puntualitat en aquestes cites.
Molt bé, doncs escolta'm, seguim pendents amb aquests fotògrafs. Els que han participat en la reunió, és a dir, els líders del PSOE, aquest nucli dur, ja han marxat tots a correcuita? Algú que estigui a la sala de premsa per sentir a Pedro Sánchez o què és el
no,
que han fet?
No, de moment els que hem anat veient sortint van marxant tots a la sala de premsa. No veig cap dels dirigents del partit, més enllà del que és l'equip de comunicació de Ferraz. Imagino que vindrà també l'equip de comunicació del president del govern espanyol, que el va acompanyar també dijous a la compareixença que va fer. Els que han anat marxant, pràcticament ningú s'ha volgut aturar a fer comentaris. Sí que hem pogut parlar amb alguns dels dirigents. Negaven que hi hagués hagut tensió en aquesta reunió i el que traslladen és que el que ha rebut Sánchez, com a mínim en aquesta primera trobada, ha estat un suport bastant unànime del que és la direcció del partit. Però, és clar, això és la direcció del partit. Són persones que va designar justament a Pedro Sánchez i, per tant, com a mínim, internament, avui aquí a Ferraz, ningú li ha qüestionat els seus plans, que s'ha allargat, ens diuen, efectivament, perquè tothom ha demanat parlar i em sembla que ara podem escoltar una de les primeres en sortir, que ha estat Hanna Jolul, que ella és secretària de Política Internacional del PSOE i que reafirmava aquesta idea que abans us explicava, que diuen que la legislatura no està tocada de mort i que aquesta crisi s'ha d'encapsular el PSOE, no ha d'afectar el govern espanyol.
Lo importante es que tenemos un gobierno progresista muy consolidado y para adelante, con fuerza. Y lo que se tenía que hacer se ha hecho.
¿Pero teme que las comisiones que hemos conocido puedan acabar o haber acabado en las cuentas del partido?
Ni mucho menos la justicia hablará.
Bé, doncs aquí tenim una pista de què és el que s'ha decidit en aquesta reunió, no? És a dir, de continuar endavant amb la legislatura. Digues, Paula.
No, sí, et deia això, que és una mica el missatge que ens està arribant també amb dirigents amb qui estem parlant directament per WhatsApp, el que és això, que la legislatura ha de sobreviure a aquesta crisi profunda, que ningú nega, però també això que deia Hanna Jolul, que pendents del que pugui acabar sortint, si és que surten més coses i si ja fan trontollar definitivament el futur de Pedro Sánchez.
Molt bé. Per cert, tinc aquí el Miquel Àngel Escobar, que és consultor de comunicació, i el Marc Bataller, que és periodista, però que durant una època de la seva trajectòria ha estat director de comunicació. Ara mateix, qui està al costat d'un líder que ha de fer una compareixença com aquesta, quina és la feina ara, quan queden uns minuts, quan està baixant des de la sala on s'ha reunit? Reforçar les quatre idees clau? Dir-li quina és la paraula que no has d'utilitzar? O què és el que es fa ara?
Jo crec que segurament el discurs ja el tenia mig preparat, si més no, el gruix del discurs l'has de tenir mig preparat, del que diràs. En aquest sentit, Pedro Sánchez és molt habilidós, per tant, vull dir, això... finalment suposo que la seva gent no el preocupa, i ara és recollir alguna de les idees. Jo crec que el que faran serà, doncs, m'han donat suport, han recollit aquestes idees, i una majoria de la gent del meu partit va per aquí. O sigui, jo crec que és la idea que ell suposo que intentarà reforçar i veure, doncs, que la gent li dona suport en aquest seguir endavant, en encapsular la crisi aquí en el seu partit. Jo crec que és la idea que estan intentant donar des del primer dia, i que avui és el que dius, no? Reforçarà o intenta reforçar aquesta idea, aquesta i aquesta.
Jo, si em demanessin opinió, doncs, com en totes les crisis, lideratge i certeses. Demostrar que hi ha algú al davant prenent decisions i, per tant, doncs, que dintre de la dificultat de la crisi per si mateixa hi ha un element de control, de lideratge, que això està en risc, però pot sortir reforçat. I, per altra banda, generar la sensació que tens un pla, que d'alguna manera saps què vols que passi, i seguretat en relació al que ha de passar. Per tant, lideratge i certesa a través del relat que convingui, però en tot cas demostrar lideratge i demostrar que tens les idees clares en relació a com operar i quins seran els següents passos.
Doncs veurem si Pedro Sánchez fa cas dels seus assessors de comunicació o no. Falten 45 segons per arribar a 3/4. Tinc dues publis pendents, les fem ara i així després podrem sentir Pedro Sánchez íntegre.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
Vinga, em sembla que ja ho tenim tot per la Revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Banyador per la capbussada de mitjanit?
En porto dos.
Volkswagen T-Roc?
Ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 25.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Catalunya migdia.
Són 3/4. Seguim pendents d'aquesta compareixença amb aquesta música, aquesta sintonia que està en el canal intern de comunicació que connecta directament amb Ferraz. Per tant, Paula, veig que aquest trasllat des de la sala on s'ha fet la reunió fins a la sala de premsa, diguem-ne que se l'està prenent amb tranquil·litat.
Vaja, és llarguíssim. No crec que s'hagi perdut Sánchez perquè es coneix molt bé aquesta seu, tot i que no és habitual que comparegui aquí. L'altre dia ho explicàvem. Des del 2014, que no feia una roda de premsa Sánchez a Ferraz, la d'avui serà la segona en menys de 5 dies. Per tant, bé, això ens deien que ja estava baixant. Els fotògrafs que no paren d'enfocar aquesta porta per on ha d'aparèixer, acabo de preguntar ara mateix i em diuen baixa, per tant, ara sí que...
Està baixant.
Va a peu clarament, sí, suposo. A peu. O s'ha quedat tancat a l'ascensor, cosa que no crec. Per tant, realment, també això, ara que ho estava analitzant la comunicació política, també donar aquests missatges de ja, durant tanta estona i que no acabi apareixent, no? Al final el que genera també és una sensació estranya i com a mínim d'improvisació, perquè no sabem per què no està sortint ara, quan això ja ha acabat, ara sí que fa una bona estona.
Ara, els companys fotògrafs, clar, aquella càmera pesa, i en aquell moment tens el risc de baixar la càmera just al moment que s'obri la porta, i per tant és allò, no baixar la càmera, i llei de Murphy, com baixi la càmera serà just al moment que s'obrirà, aquell compàs d'espera per veure...
No s'ha d'obrir la porta, Òscar, ah, perquè és una porta, diguéssim, que no té porta. No sé si m'explico, no? És un marc, exacte. És un marc, no? Per tant, el veuen arribar pel fons del passadís, i llavors sí que és veritat que té un bon tros, 3 metres, 4 metres, entre que surt d'aquest mar de porta i puja al faristol, per tant, tindran temps de fotografiar-lo.
Molt bé. Des de quina hora estàs aquí a Ferraz, Paula?
Des de les 9 del matí.
Per tant, fa tantes hores que és normal que hi ha, no sé, una porta sense porta i aquestes coses, és totalment comprensible. Aquestes hores ja, pobra Paula Brujans, màxima solidaritat des d'aquí, que no toca ni quarts ni hores. I espera't, que encara queda. Espera, que la Júlia sé què volia dir.
No, que pensava que avui també s'estarà molt atent a com va vestit, amb tot aquest rumor de si anava maquillat o no per marcar més els pòmuls, a veure quina és la mirada que fa, si encara manté aquesta mirada d'enfadat o ja s'ha passat a l'acció, no? A trist... Mm-hmm. No? Vull dir que també s'haurà d'estar molt pendent de com apareix avui, ja no només del que diu, sinó de com es mostra a nivell de gestos.
La comunicació,
sí, perquè l'altre dia va voler mostrar aquesta imatge, no? d'estar molt enfadat, d'estar molt emprenyat amb Santos Cerdán, no? De decepció, fins i tot en algun moment va semblar que Pedro Sánchez s'emocionava. Per tant, hem de veure aquesta evolució 4 dies després, no? Si segueix aquest sentiment, va dir ell, de decepció, de que una persona tan propera, no, l'havia enganyat, insisteix ell que l'ha enganyat fins a aquest punt, o si avui ja el veiem, no, en un caràcter diferent, ja posant remei, no, a aquesta crisi profunda des d'aquí, des del Partit Socialista, perquè Sánchez el que està jugant aquests dies és aquest doble barret, eh? Una cosa és ser el secretari general del Partit Socialista i l'altra ser el president del govern espanyol.
Recordem aquest rictus, també, que va fer servir durant la compareixença en què es va agafar aquells dies de reflexió amb la seva dona, no? També va fer servir un rictus així molt seriós, molt semblant, m'esteu atacant...
Avui, encara que sigui des de la seu del PSOE i com a secretari general del PSOE, crec que ha de sortir amb un discurs més institucional, més d'un cert lideratge de país, diríem, encara que sigui des de la seu.
És a dir, no serveix sortir compungit, eh? Això en el primer moment, que acabes de rebre el cop,
exacte,
ja l'has de dir,
la traïció,
no?
És normal, ja s'ha paït...
Ara has de fer un pas més, no?
Ara has de fer un pas
si
més...
Si vols continuar endavant, clar.
Com a secretari general, però des d'un perfil molt més d'accentuar aquest lideratge institucional. No sé, l'altre dia anava de negre?
Sí, però perquè tenia un acte després
de...
Blau marí,
de blau marí.
Un blau molt
blau
fos,
blau
no?
Marí, no?
Sí.
No avui... com anar tan fosc, habitualment. Potser
avui hauria avui... de sortir, segons vosaltres dos, que en sabeu d'això, amb americana o sense? És un gran debat.
Americana.
Americana.
I un blau apuntant, perquè si després surt d'una altra manera, llavors els hi podem retreure. Sí, sí.
No,
llavors
vol dir que no fem bé la nostra feina o que els altres la fan molt bé.
A veure, tenim les fotos del matí, que ja veiem com anava. No crec que s'hagi canviat, però vaja, pot haver tingut temps de canviar-se, realment. Americana...
Sí, tres vegades, segons com.
Potser s'està canviant ara.
Has notat algun canvi a la il·luminació de l'espai de roda de premsa?
No, segueix igual. És la mateixa llum que l'altre dia. Sí. La mateixa llum que l'altre dia. Mira, segons les fotos del matí, Pedro Sánchez anava amb americana blau marí, però més clara que l'altre dia, i corbata verda. Per tant, veurem si quan apareix ara, en algun moment, segueix vestit igual.
Avui ha de, en certa mesura, il·luminar una miqueta.
Veus? Aquests detalls. Per cert, com que la Paula Brujat és a dins de la sala de premsa de Ferraz, no veu, òbviament, el carrer Ferraz. Al carrer Ferraz ja ha aparegut aquell autocar que es passeja pels carrers de Madrid, alguna vegada l'hem vist també pels de Barcelona, amb una fotografia enorme de Pedro Sánchez, amb la paraula corrupto, i tots els germans, el caso hermano, el caso del fiscal general de Pedro Sánchez, el caso hidrocarburos, tots els casos que assetgen el president del govern espanyol. Per tant, això és d'Afteoir, Paula?
Sí, és d'Afteoir, però també us he de dir que els hi ha quedat desactualitzat. Ja, perquè
els hi falten casos, no?
L'altre dia, dijous passat, ja corria per aquí i vam pensar, ostres, falta Santos Cerdán, ara mateix, no? Ah. Perquè sí que assenyalen Ábalos, Koldo, tots els casos, no?, de suposada corrupció que esquitxen Sánchez, però Santos Cerdán no els hi apareix la paraula, i pel que veig ara les fotos que m'arriben de fora no ho han actualitzat durant el cap de setmana tampoc.
Va fent voltes a l'illa.
Sí, va fent voltes, sí. A Ferraz, i sempre fa aparició en diversos actes aquests últims mesos, ja sigui en cites, per exemple, quan la dona del president espanyol ha hagut d'anar a declarar als jutjats, l'autobús hi era, quan hi han hagut declaracions, per exemple, de l'exministre Ábalos al Suprem pel cas Koldo, també ha aparegut l'autobús, i ara, doncs, tant dijous com avui, doncs, es dedica a fer voltes per Ferraz.
Per cert, la fotografia de l'autocar no porta americana. No porta corbata, perdó. Porta americana, però sense corbata. Vull dir que no seria la foto d'avui.
Ara és estiu, també podria anar sense corbata. No, és un petit detall. No? Sí.
Que surti com
vulgui.
Tampoc pot trigar molt més, perquè ja sabeu que comença aquesta ronda de contactes amb els grups, que vol pilotar directament ell mateix en persona. A les 6 ha citat a la Moncloa aquesta tarda la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz. Per tant, Pedro Sánchez, sí, són les 4, li queden 2 hores, però ha de fer la compareixença, ha d'acceptar preguntes, perquè ens diuen que n'acceptarà, ha de pujar a la Moncloa. Sí, efectivament, hi haurà preguntes, veurem quantes, l'altre dia n'hi va haver 4, si no m'equivoco, per tant, entenem que seran més o menys les mateixes, potser una mica més, però tampoc seran infinites, i llavors ha de pujar a Moncloa, perquè ha quedat allà amb la vicepresidenta Yolanda Díaz, no?, per començar a abordar com els socis li donen o no suport per seguir endavant després d'aquesta crisi.
Bé, doncs, escolta'm, estem pendents de tot plegat. Júlia, ho veus factible? És a dir, recuperar la confiança, o li costarà molt a Pedro Sánchez?
Jo crec que aquí hi ha un canvi de to. És a dir, fins ara hem vist casos judicials que impactaven a la presidència del govern, però que s'havien iniciat fins i tot amb informacions falses, amb una estratègia, jo crec que fins i tot molt marcada per Afteoir i altres, i crec que el cas Koldo, després cas Ábalos, i ara per mi hi ha cas Cerdán, és una altra cosa. Estem parlant d'una altra història, ja no estem parlant del mateix cas judicial, i crec que aquí és on tot es complica, i per això ell mateix també respon diferent. Per això Sánchez respon, intenta, amb aquesta duresa, que jo crec i defenso que per mi es queda curta. És a dir, per mi el que hem vist fins ara és sobretot intentar fer alguna cosa, però no la suficient com per demostrar aquesta fermesa. Ara bé, el que deia abans, per mi tot això dependrà dels socis, dependrà del que li diguin els socis en privat i del suport que li vulguin exhibir o no per continuar i per decidir si presenta aquesta qüestió de confiança o si intenta aguantar. Jo veig difícil que la legislatura continuï. També crec que ara mateix ell, si les eleccions haurien de caure, si les convoqués ara cap a mitjans d'agost, crec que tampoc seria la millor estratègia política. Per tant, si hagués aquest avançament electoral, crec que s'esperaria ja a partir de setembre.
Jo crec que, i continuant abans amb el que dèieu, de relat i no relat, no? Estan intentant encapsular aquest relat amb Ferraz, però crec que no se'n sortiran. O sigui, diguem-ne que un de les trames, no? Estem parlant d'adjudicacions en els quals era el Ministeri de Transports. Per tant, evidentment que avui donant el missatge, i fins i tot aquest cap de setmana jo parlava amb alguns diputats socialistes que deien no, és que aquest home ja no és ministre. Per tant, el missatge que donaran a tot arreu, no, el seu relat serà això és PSOE, però no se'n sortiran, perquè això al final acabarà esquitxant el govern. Les adjudicacions les dona un ministeri, no? Les dona una obra pública, en aquest cas estàvem parlant, i el senyor Ábalos era ministre. Per tant, en aquest sentit, el relat, no? El famós relat, no? Que sempre es parla avui, que hem estat parlant de DIRCOMS i comunicació de crisi, no? Que intentes controlar, crec que aquesta vegada se'ls està escapant bastant. És normal que ho intentin, no? Encapsular Ferraz. Segurament jo, si estigués en el seu lloc, també els diria el mateix, però vist des de fora serà bastant complicat que aquesta crisi no salti cap a la Moncloa. Des del mateix moment que està creant els socis és que ja hi ha alguna cosa que salta cap a la Moncloa. I quan hi ha un Ministeri de Transports, que és que adjudica les obres públiques, doncs no es pot quedar només a Ferraz. I aquest serà el gran problema del que parlàvem abans, sobretot si surten més aspectes, més possibles corrupcions, però sobretot si acaba saltant ja definitivament a la Moncloa. Per exemple, Esquerra demana ja també una auditoria i al final alguna cosa hauran d'acabar fent, fins i tot alguna auditoria o no sé què, cap al Ministeri de Transports.
I si encara que vulguin encapsular-ho al PSOE, que té un cert sentit, al final un dels problemes, un dels fronts oberts que té forts i s'obrirà encara més és el propi partit. D'entrada, perquè ja hi ha aquest debat d'avançament electoral o no, per si afecta abans altres que no passa el propi govern de l'Estat, no? I, per tant, barons territorials que volen protegir el seu espai de poder, que, evidentment, és el món local i el món autonòmic, doncs, home, segurament ja l'estan pressionant. De fet, Page ja ho ha fet fa uns dies i ara sortiran més, perquè, al final, crec que dintre del PSOE és evident que saben que pagaran una factura molt alta i, per tant, volen que qui la pagui sigui ell i una mica menys, si és possible, el món local i autonòmic.
Hi ha una altra derivada, que és com afecta això a Catalunya, que d'això no n'hem parlat, mm-hmm. però també té una derivada, que és Illa aquest mes hauria de tancar dos acords molt importants. Un és el finançament singular per Catalunya i l'altre és la comissió mixta de Rodalies. I jo tinc la sensació que per molt que el PSC estigui llançant aquest missatge de que es complirà, jo crec que Sánchez ara mateix tampoc es pot permetre aquesta fotografia de cara en fora, especialment la del finançament singular.
Té altres lius ara, eh?
Clar, per tant, sí, jo crec que això va per llarg, també tenint en compte que depèn de Montero. Sí, sí, però hi haurà un moment en el que els acords potser no es poden complir. I hem de veure aquí també com reacciona en aquest cas Esquerra Republicana, si això és així, perquè aquí hauria de ser el dia 30. Avui
ho anunciava, no? Si no m'equivoco, la roda de premsa, Isaac Albert, que deia que aquesta setmana ja hauria d'haver els estatuts.
Hauria de, sí.
Sí, però estem a l'hauria.
Sí, sí, sí. És que hem de veure aquesta onada expansiva com va.
És que el PSOE no té més remei que tirar endavant amb aquests acords, d'una manera o una altra, perquè si no, això ja és motiu suficient com perquè els acords que té doncs deixin de funcionar i, per tant, ja això sí.
Sí, sí. Sí, però també m'imagino el PSOE demanant més temps als socis.
Sí, això segurament, però jo diria que els socis tampoc no estan per donar-li temps, perquè hauries d'afegir el fet del no compliment a la crisi reputacional vinculada a la corrupció. Sí, sí. Per tant, ja és massa.
Això i que te'n vas al setembre, eh?
Exacte. Jo crec que això és una de les dificultats, però el PSOE no té més remei que tirar endavant amb els acords.
Sí, sí. És el
I
que
si no se li revisen, encara tindrà sort.
Però és el que deia la Júlia, no? Això és revisar, que potser és en aquest moment en el qual estàs un moment dèbil, no? En el qual els teus socis diuen, doncs, revisem acords. Si vols que et continuï donant suport, revisem acords. Allà on te'n vas dir A, posa A més A. Allà on te'n vas dir B, posa B més B. És l'estratègia política, no?, que a vegades fas servir en els casos quan veus que el teu enemic està dèbil, que el teu enemic et necessita més que mai, dius, forcem la màquina. L'altra cosa és que els hi surti bé a uns i als altres.
I que està molt verd l'acord de finançament, eh? Vull dir que no estic dient que ja estigui fet i que, per tant, sigui, entre cometes, fàcil dilatar-ho, sinó que les senyals que tenim d'aquest acord és que encara no està tancat i, per tant, crec que s'ha barrejat tot, diguéssim, un acord que no està fet amb una situació pel PSOE que no serà fàcil vendre, ja no només davant del PP, sinó dels seus propis barons territorials, que ara és el moment de que hi hagi aquest nou finançament a Catalunya.
Aquests són els que li pujaran el preu.
Clar.
Aquests són els que li pujaran el preu. Per tant, el problema és dintre del PSOE, però també perquè el PSOE està veient com paga aquests plats trencats i qui els paga, si el PSOE govern o el PSOE autonòmic. I
perquè més quan tu dones suport a algú que el veus feble, perquè té molt d'embolic, és el moment de pujar el preu. És a dir, bueno, tu com que estàs feble, si no vols que jo et deixi caure, doncs em cobraré un preu més elevat.
El problema és que no cal ni pujar-li el preu. Només el compliment dels acords ja li complica la vida internament al partit.
Compliment immediat. Per cert, Òscar, els DIRCOMs han enganyat, eh? No estava baixant.
O porta
20 minuts baixat, camí, o s'ha perdut.
O s'ha parat pel camí, vés a saber.
Exacte,
vés a saber.
O s'ha tancat a l'ascensor, com deia la Paula.
Que no ha dinat, està menjant alguna
cosa. Exacte, igual, podria ser.
Hauria dinat, també, pobre home, no?
Bueno, escolta'm, depèn. Ja. Aquesta és la sintonia que hi ha ara mateix, a veure. Han canviat la música, a veure.
Sí.
Aquesta no, és la
del... Aquesta és més alegre, potser. Sí.
Mira, com deia Miquel Àngel, estan intentant transmetre aquesta alegria.
Una mica sintonia còmica. Agnès Marquès, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Hem començat amb Ricard Ostrell pendent d'una compareixença. Hem passat per el que no surti, pel búnquer, Catalunya migdia, i acabarà la tarda, això.
Sí, home, nosaltres tenim 3 hores per endavant. Espero que...
Esperem que no caigui al tot costa, vols dir, no?
Dins la mà, al marge de la tarda, acabin compareixent, sí. Espero que sí. Com ho hem de fer, això, ara? Perquè ara tenim el butlletí aquí a les 4. Què fem?
Mira,
què et sembla?
Hi ha diverses coses a fer. D'una banda, els oients de Catalunya Informació, a partir dels senyals horaris de les 4, seguiran escoltant Catalunya Informació i, per tant, també, òbviament, estarem pendents de tota l'actualitat i també d'aquesta compareixença que, a través de Catalunya Informació, seguirem de manera íntegra. I els oients de Catalunya Ràdio, ara, butlletí horari de les 4, si apareix Pedro Sánchez durant el butlletí, el sentirem, i si no, amb l'Agnès Marquès i el seu equip, a la tarda de Catalunya Ràdio. Fernan, Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar i Marc Bataller, gràcies. Us heu menjat al final una prèvia, diguem-ne, sense la teca. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Tarda.
Pràcticament les 4, butlletí horari, i si apareix durant el butlletí, el sentirem en directe a Catalunya Ràdio, i si no, la tarda amb l'Agnès Marquès i companyia.